però es podran reactivar al Pirineu, especialment a l'Alt, a l'Aran i a l'Alt Pirineu, amb algunes tempestes. I fins aquí les notícies en xarxa.
Notícies en xarxa. Sant Vicenç del dia.
Bon dia. El ple aprova per unanimitat l'ampliació de la T-ROS amb la tarifació metropolitana als vicentins i vicentines d'entre 60 i 64 anys. D'aquesta manera es redueix l'edat d'accés a la T-ROS, que en general es fixa als 65 anys. La mesura arriba gràcies a l'acord entre l'Ajuntament i l'àrea metropolitana, que preveu l'assumpció d'aquest cost per part del consistori. Ara repassem aquest i la resta de temes que ens deixa el ple de nit. Avancem altres notícies del dia en titulars amb Sara Cabrera. L'Ajuntament condemna un doble feminicidi a Madrid, al barri de Salamanca.
Un home va assassinar dilluns a trets la seva dona i l'amiga d'ella. 20 dones han estat assassinades per les seves parelles o exparelles aquest any.
Sant Vicenç dels Horts es prepara per viure una revetlla de Sant Joan que retorna a la normalitat prepandèmia.
Arribada de la flama del Canigó, ball i música ompliran avui la plaça Narcís Lunes. L'Ajuntament torna a apostar per una revetlla inclusiva amb la campanya Més llum i menys sorolls.
El Mirabolà protagonitza el mercat de pagès de dissabte.
Aquesta varietat de pruna típicament vicentina es podrà conèixer i tastar dissabte al matí en un vermut musical.
I la previsió del temps avui amb l'Ester Batalla. Bon dia, Ester.
Hola, molt bon dia. Aquests núvols baixos tendiran a trencar-se al centre de la jornada, on hi haurà un ambient més assolellat, especialment durant la tarda i a punts de costa, però de nou, al final de la jornada tornaran a augmentar. D'altra banda, a més, a partir de migdia, sobretot s'espera el creixement d'alguns núvols d'evolució diurna i nuvolades cap a zones del paralitoral, amb la probabilitat d'algun ruixat, molt poca cosa, especialment cap al sud de la zona prelitoral, cap a punts de muntanya del Baix Llobregat o fins i tot també de l'Alt Penedès. De moment, això és tot.
Us parla Eva García, és dijous 23 de juny. Ara posem Sant Vicenç al dia. El ple aprova per unanimitat l'ampliació de la T-ROS de tarifació metropolitana als vicentins i vicentines d'entre 60 i 64 anys. D'aquesta manera es redueix l'edat d'accés a la T-ROS, que en general es fixa als 65. La mesura arriba gràcies a l'acord entre l'Ajuntament i l'àrea metropolitana, que preveu l'assumpció d'aquest cost per part del consistori.
El conveni entre les dues administracions es va aprovar per unanimitat al ple d'ahir. L'acord xifra el cost de reduir l'edat d'accés a la T-ROS als 60 anys per les persones empadronades a Sant Vicenç dels Horts amb més de 15.500 euros repartits en 5 anys. Aquesta quantitat l'assumirà l'Ajuntament. Isidre Bautista és el regidor de mobilitat.
L'objecte d'aquest conveni és facilitar la mobilitat de les persones grans amb recursos econòmics escassos mitjançant l'ampliació de l'aplicació del sistema de tarifació social metropolità a les persones de 60 a 60 anys del municipi de Sant Vicenç dels Horts. La duració del conveni és de 4 anys. El cost assumit per part de l'Ajuntament varia en aquests 5 anys que venen. L'import total és de 15.511,68 euros.
Tots els grups de l'oposició celebren la mesura. Escoltem Maite Aymerich, portaveu de Junts per Sant Vicenç, i Jordi Gil, d'En Comú Podem.
Per manifestar el nostre vot favorable a aquesta mesura, que entenem doncs, que ajudarà a utilitzar el transport públic també en aquesta franja que no estava incorporada, i per tant doncs, felicitem doncs, el govern que faci aquesta acció per ampliar a partir dels 60, dels 60 anys aquesta mesura.
Entenem que és una part de copagament per fer que la ciutadania pensionista de més de 60 anys doncs, pugui optar a aquesta tarificació social i evidentment ens sembla raonable i la votarem favorablement. Caldria intentar que tots els municipis tinguessin les mateixes condicions, perquè si no és un lío. És un lío que potser aquí sí, però Santa Coloma no, no? I per tant, potser sí que hauríem de treballar amb la idea de que els 36 municipis tinguessin la mateixa aplicació de tarificació social i que per tant no anessin provocant líos del municipi del costat no ho té, aquest municipi sí i l'altre tampoc, perquè al final també el que fem és generar doncs, diferència entre municipis i crec que no és el camí.
De la seva banda, el portaveu de Ciutadans, Antolín Jiménez, reivindica la gestió que va fer com a regidor de mobilitat.
Votaremos a favor este punto. Es otro punto que también está trabajando desde el Departamento de Movilidad. Solo decir que es una tarificación que llega tarde, que el área metropolitana va tarde, como ya estamos habituados a siempre, con el traspaso del autobús y con la tarificación social. Una pregunta y es si se les ha llegado a apretar para igualar las condiciones, igual que han hecho en otros municipios. Por ejemplo, la Terrosa en Molins de Rey no empieza a partir de los 65 años, sino empieza a partir de los 62. Entonces, esas son las condiciones que en mi idea yo quise apretar a la área metropolitana para intentar conseguir igualar como en otros municipios. Y bueno, vemos que es a partir de los 65 que es su estándar, pero bueno, simplemente sí se les ha pedido poder rebajar esa edad mínima para adquirir la certificación rosa.
Hemos continuado con las negociaciones que tú dejaste. Como ves, al final el criterio del área metropolitana siempre o casi siempre, en la mayoría de las veces, es arrancar a partir de los 65 y por lo tanto todos los municipios que quieren hacer esa, ¿no?, esa cobertura de los 60 a los 65 deben hacer firmar este tipo de convenios, cosa que el Ayuntamiento de San Vicente de Sols estaba interesado en llegar para poder ayudar a la gente mayor y para poder a la gente mayor que lo necesita. Estamos en disposición de poder hacer frente a ese copago y por lo tanto hemos tirado por aquí y creo que es un buen momento para felicitar la faena que se ha hecho en el departamento y que se ha llevado a cabo.
Ara cal l'aprovació de l'acord per part de l'AMB i la signatura del conveni entre les dues administracions. Després només quedarà per integrar a la tarifa metropolitana la T16. L'alcalde avança que això arribarà aquest mateix any.
Abans de final d'any, en principi, la T16 també estarà en marxa amb la integració tarifària i de zona a la zona 1 i zona 2, d'acord? Aquest és amb el calendari que es treballa.
De moment, la T16 només és vàlida a la zona tarifària on està empadronat el nen o nena. En el cas de Sant Vicenç dels Horts, a la zona 2B.
Unanimitat també en l'aprovació inicial del reglament que regularà les mesures alternatives a les multes pels menors d'edat que cometin infraccions de civisme.
Les mesures alternatives a les multes preveuen una entrevista personal amb el jove infractor i un pla de treball. Només les sancions lleus es poden canviar per mesures alternatives amb una dedicació d'entre 4 i 10 hores de treballs a la comunitat. Algunes de les mesures previstes, de moment, són mediacions reparadores amb víctimes, participació en activitats, cursos de gestió de conflictes, taules de diàleg, col·laboració en campanyes municipals, entre d'altres. Les entitats que participin en el programa de mesures alternatives a les multes hauran de formalitzar un conveni amb l'Ajuntament. La regidora de Participació, Paqui Capellades, explica que de moment es començarà a poc a poc.
Comencem per poc, que fins i tot la Diputació ens va dir que anéssim en mesura, que no comencéssim molt ampli el ventall per començar, perquè tampoc sabem com anirà la cosa. A partir d'aquí, evidentment, obrirem molt més el ventall i el que ha dit el Jordi, que el que interessa és que aquesta gent jove estigui involucrada dins d'entitats socials i que aprenguin a conviure a la ciutadania.
L'oposició celebra la implantació de mesures alternatives a les multes pels menors d'edat. Junts per Sant Vicenç i en Comú Podem reclama més concreció i implicació en les mesures. Escoltem Arnau Mata, de Junts, Jordi Gil, d'en Comú Podem i Antolín Jiménez, de Ciutadans.
Pensem que en el futur, quan comencem a executar aquest pla de mesures alternatives, aquest catàleg ha de ser el més definit possible. Ha de ser el més definit i concret possible, perquè en el fons estem parlant de substituir una sanció econòmica, que no és qualsevol cosa. Per tant, les mesures que s'implementin i que es proposin als menors doncs han de ser proporcionals i han de ser equilibrades. I, per tant, com més concret sigui aquest catàleg, més èxit tindrà aquest programa.
Creiem que és una mesura, és una bona mesura, és una mesura que està ben pensada, que al final tampoc no té gaire sentit que hi hagi menors que siguin sancionats i que acabi de fer-se càrrec d'aquesta sanció siguin els pares, les mares o els tutors i les tutores legals. Nosaltres també reclamem que hi hagi un augment d'aquest catàleg de serveis, també us reclamem que hi hagi una participació activa perquè els agents socials, els agents educatius, les entitats que treballen amb infància i adolescència al nostre municipi, doncs es facin seu aquest reglament.
Contentos de que este trabajo que iniciemos de forma conjunta Secretaría y Participación, que hayan seguido hacia adelante y no se haya paralizado, porque es bueno, la verdad que es bueno, puede dar salida a todos estos expedientes que se van acumulando, y sobre todo a los menores tener pues poner este cambio, ¿no? que les favorezca, que al final se trata de esto.
El programa de mesures alternatives a la sanció preveu la creació d'una taula de treball formada per policia local, serveis socials i participació i convivència, a més d'altres departaments que puguin veure's implicats. El responsable del programa serà el Servei de Mediació Ciutadana. Ara, el text del reglament serà 30 dies en exposició pública perquè s'hi puguin presentar al·legacions abans de la seva aprovació definitiva.
L'Ajuntament comprarà 6 habitatges al carrer Barcelona per destinar-los a emergència habitacional. Són 6 pisos d'un mateix edifici per valor de 718.000 euros. El ple ha aprovat per unanimitat la modificació de crèdit per tirar endavant aquesta operació.
El regidor d'Economia, Xavi Gómez, explicava que la compra es farà amb un préstec de la Diputació de Barcelona.
Una modificació de crèdit per suplement per import de 718.000 euros per a l'adquisició de 6 habitatges al carrer Barcelona, amb l'objectiu que té aquest ajuntament, aquest equip de govern, d'ampliar el parc d'habitatge social de Sant Vicenç dels Horts. L'operació es preveu finançar a través d'un crèdit, a través del programa de crèdit local de la Diputació de Barcelona. I en segon lloc, dintre d'aquesta mateixa modificació de crèdit número 6, hi ha la baixa de crèdit de la policia local per un renting, perquè s'exerceix l'opció de compra i, per tant, passem aquest crèdit en renting a una partida d'inversió.
L'oposició celebra aquesta compra d'habitatges. Escoltem Maite Aymeric, de Junts, i Jordi Gil, de Comuns.
Quan cal endeutar-se per fer doncs, despeses d'aquest tipus, doncs, igual que en l'economia domèstica, que a vegades ho comparo amb l'economia domèstica, quan cal fer una despesa d'aquest tipus, endeutament, segur que tenim la capacitat de tornar-lo, segur que sí, i és per un bon motiu.
Estem d'acord en aquest tipus de política d'habitatges, que bàsicament és el d'anar adquirint patrimoni que ja està construït a Sant Vicenç, patrimoni que està en desús, i també doncs, destinar-ho a un ús social.
També es va aprovar per unanimitat una altra modificació de crèdit per destinar 43.000 euros a ajuts a les associacions veïnals.
Bona part del debat del ple es va dedicar als canvis en les condicions laborals de la plantilla municipal. El ple ha aprovat la modificació del conveni col·lectiu, l'acord de condicions i la relació dels llocs de treball. Un dels aspectes destacats d'aquest paquet de reformes és l'aprovació del teletreball a l'Ajuntament.
Es limita un dia a la setmana sempre que el servei quedi cobert, ho explicava la regidora de Recursos Humans, Maria Peláez.
La modalidad de trabajo tiene que ser aceptada voluntariamente por la persona empleada pública y se ha de autorizar expresamente por el ayuntamiento. Se establece de forma general un día a la semana que se prestará en la modalidad de teletrabajo y el resto presencial. Por el tipo de servicio público quedan limitados a una persona empleada pública teletrabajadora por día, respetando el límite general establecido por persona de un día por semana para los departamentos de Servicios Sociales, de Promoción Económica y el back office del SIAC-SIAE. Velando por el correcto funcionamiento del ayuntamiento y la efectividad en la atención a la ciudadanía de nuestro municipio, los lugares de trabajo que por las funciones que desenvuelven no pueden ser prestados en régimen de teletrabajo son puestos en registros y atención a la información ciudadana, puestos con funciones de dirección, coordinación y supervisión, y lugares donde se desarrollen funciones que comporten necesariamente la prestación del servicio presencial, es decir, aquellos que su prestación únicamente queda garantizada con la presencia física de la persona empleada pública, como puede ser la policía local, conserjería, brigada municipal, servicio de limpieza, servicio de atención a la ciudadanía, etcétera.
Els canvis laborals a la plantilla municipal s'han acordat entre l'Ajuntament i els dos sindicats majoritaris, el consistori UGT i Comissions Obreres. Per contra, hores abans del ple, els sindicats minoritaris van demanar la retirada d'aquests punts de l'ordre del dia per continuar negociant. Es tracta de CESIF i ACATAC i Intersindical. Els punts es van aprovar amb els vots a favor del PSC, en Comú Podem i la regidora no adscrita. Va votar-hi en contra Junts per Sant Vicenç, mentre que Ciutadans s'hi va abstenir. El regidor de Junts, Miguel Ángel Camacho, feia seva la petició dels sindicats minoritaris de retirar els punts de l'ordre del dia.
És una llàstima. A lo millor no haver pogut treballar una miqueta més de temps i que acabés aquí amb el consens de la secció sindical i amb el consens dels 21 regidors d'aquest consistori. Nosaltres volem la millora, els treballadors i treballadores, i per això insistim en retirar el punt i aconseguir més garanties legals i més consens.
El portaveu de Ciutadans va plantejar dubtes sobre la desaparició del Fons Social.
Estamos a poner el punto 1 y el punto 2. Es verdad que todas las mejoras son buenas, son ambiciosas, se comentaba antes, son muy buenas, pero nos tira para atrás el tema del fondo social, simplemente. Podemos estar más o podemos estar menos de acuerdo, eso no cabe, o sea, se puede discutir, pero no hay que confundir las cosas, una cosa es que lo entendamos y otra es que estemos totalmente de acuerdo.
El portaveu d'En Comú Podem, Jordi Gil, celebra l'acord a la vegada que lamenta la falta d'unanimitat.
Creiem que és un bon acord, que garanteix drets i millora condicions laborals de les treballadores i treballadors i, sobretot, que garanteix l'atenció a la ciutadania. Perquè és evident que l'estabilització del personal, que abans n'hem parlat, i també el fet que el personal no s'estigui movent entre administracions, també garanteix el coneixement del poble, també garanteix el coneixement de la gent que hi viu. Però també és veritat que aquest acord ve marcat per una situació anòmala, que és que no tots els sindicats, no totes les seccions sindicals, l'han acordat. I nosaltres creiem que s'hauria fet un esforç extra per intentar que el que creiem que és un bon acord estigués signat per totes les representacions sindicals.
Tant la regidora de Recursos Humans com l'alcalde consideren que el nou acord laboral millora les condicions de la plantilla i la prestació dels serveis municipals.
Mi resumen es que estoy muy contenta y muy satisfecha con el acuerdo, que creo que es un gran paso para muchos frentes que tienen los trabajadores y las trabajadoras de este consistorio, para un gran paso para la atención a la ciudadanía y, pero sobre todo, un gran paso para la igualdad de oportunidades en este ayuntamiento.
També crec que estem parlant d'un bon acord, d'un molt bon acord millora els serveis públics i millora també la qualitat del dia a dia dels treballadors i de les treballadores, perquè, com s'ha comentat, evidentment, aquesta és l'administració pública, hem d'intentar millorar les condicions dels treballadors i les treballadores, però tenim també l'obligació de donar un servei a la ciutadania de Sant Vicenç, per tant, ha de quedar compensat, no? Jo crec que és un acord equilibrat, és un acord just.
A l'apartat de mocions es van presentar les dues que s'havien presentat. Els vots de tota l'oposició van donar llum verda a una moció que demana mesures urgents per millorar l'organització dels serveis socials i accelerar la construcció de la residència de la gent gran. Per contra, el PSC i la regidora no adscrita van votar-hi en contra.
La moció la van presentar Junts per Sant Vicenç i Ciutadans, mentre que En Comú Podem s'hi va adherir. Escoltem Mei Sardà, de Junts, Antoni Jiménez, de Ciutadans, i Georgina González, d'En Comú Podem, i la resposta de la regidora de Serveis Socials, Mireia Vergés.
Aquesta situació aliena al treball que realitzen els professionals és la conseqüència d'una deficient organització del departament. Una organització que és responsabilitat de l'equip de govern. Sense cap mena de dubte, amb els mateixos treballadors i treballadores socials que tenim, però amb un sistema organitzatiu eficient, els serveis socials de Sant Vicenç dels Horts podrien prestar un millor servei a la ciutadania.
Quizás podríamos mirar cómo podemos reorganizar estas prioridades, estas urgencias. No, no, cuando hablo de urgencias me quiero explicar y no quiero decir que sea una urgencia de se tiene que hacer ya. Esto estoy convencido que se hace y se ejecuta de forma inmediata, pero no todos los temas son iguales. Hay temas que son mucho más urgentes que otros y quizás no se están priorizando como se debían.
A més, hem de lamentar que ens trobem davant un model assistencialista, és a dir, que no pot desenvolupar una part preventiva i eficaç en condicions òptimes, ni en xarxa ni en comunitat. La tasca comunitària del departament es troba molt limitada degut a aquesta càrrega de feina, precisament per pal·liar les necessitats més bàsiques de la població de Sant Vicenç.
Com més llegeixo aquesta moció, més clar em queda que qui hagi fet aquest escrit o aquesta redacció realment coneix poc el funcionament del Departament de Serveis Socials de Sant Vicenç. S'estan donant les hores pel mes de juliol. Sí que és cert que moltes vegades, i degut a l'augment de demandes, poden arribar a tenir llistes d'espera que s'allarguen una mica. Jo no diria llistes d'espera, perquè el que tenim és una agenda. Una agenda on es prioritzen les hores, les demandes, en funció de les necessitats de les famílies, amb la qual no parlaria de llistes d'espera. Hi ha èpoques, pot passar, s'han de tramitar beques, ajuts d'escolaritat, i això fa que les persones que ho hagin de sol·licitar per primera vegada doncs faci que s'incrementi el temps per donar aquesta cita, però sempre prioritzant, i ho vull deixar clar, i ho he deixat clar en moltes audiències o plens, i ho diré les vegades que faci falta, quan tenim una urgència s'atén al moment, sempre, al mateix dia. La resta va en funció de la necessitat que tingui la família.
L'altra moció que es va aprovar per unanimitat, l'adhesió de l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts a la xarxa de memòria i prevenció del feixisme Mai Més. El ple va començar amb una declaració institucional per commemorar el dia de l'alliberament LGTBI.
Va llegir la moció la regidora de LGTBI, Patricia Higueras.
Malgrat els avenços, avui en dia encara és necessari reivindicar que queda molt camí per recórrer en la lluita per la igualtat dels drets de les persones LGTBI. Les dades mostren que la LGTBI-fòbia encara és present al nostre voltant. Des de l'octubre de l'any 2014 es comptabilitzen 1.155 incidències per LGTBI-fòbia a Catalunya, i en el que portem d'any ja hi sumem 84. Existint un augment significatiu de les agressions i una preocupant proliferació de discursos d'odi cap a les persones LGTBI. Diem alt i fort que la llibertat d'expressar la sexualitat pròpia ha de ser plena, sense risc de patir cap tipus d'agressió ni marginació.
El ple va durar 5 hores, va acabar a la mitjanit. Ho podeu escoltar sencer al web de Ràdio Sant Vicenç.
L'Ajuntament condemna l'assassinat masclista de dues dones a Madrid de 70 i 44 anys a mans de la parella de la segona, un home de 53 anys.
L'home les hauria matat a trets d'escopeta dilluns al domicili familiar del barri de Salamanca i posteriorment s'hauria suïcidat. Fons de la Prefectura Superior de la Policia de Madrid han informat que la dona va interposar una denúncia contra l'agressor l'any 2018 per maltractaments, però no comptava actualment amb cap mesura de protecció per violència de gènere. Alhora, l'home disposava de llicència d'armes. Amb aquests dos feminicidis, 20 dones han estat assassinades per les seves parelles o exparelles a Espanya aquest any. Les víctimes mortals són 1.150 dones des de 2003, quan es va començar a comptabilitzar la violència de gènere en l'àmbit de la parella. El consistori vicentí emplaça tothom a mobilitzar-se per condemnar els assassinats masclistes a la concentració mensual que organitza la taula d'igualtat cada primer dimecres de mes a la plaça Narcís Lunes. Davant de qualsevol cas de violència de gènere podeu trucar al 900 900 120. És gratuït, confidencial i presta atenció les 24 hores del dia. Per emergències truqueu al 112.
Sant Vicenç dels Horts es prepara per viure la primera revetlla de Sant Joan sense restriccions per la pandèmia. L'arribada de la flama del Canigó, el ball i el bon ambient ompliran aquest vespre la plaça Narcís Lunes. L'Ajuntament torna a apostar per promoure una revetlla inclusiva, amb més llum i menys soroll, per garantir el benestar d'infants, animals i persones amb alta sensibilitat.
La rebuda de la flama del Canigó serà un quart de sis a la plaça Narcís Lunes. Portaran la flama a la comissió de foc de Sant Joan de Sant Climent l'Ajuntament del Llobregat, acompanyats dels timbalers i un correfoc dels Àngels Diabòlics. Llavors s'encendrà el pebeter i hi haurà una actuació dels carallots. Seguidament arribarà la part més solemne de l'acte, el cant de la Senyera, la lectura del manifest per part d'Òmnium Cultural, parlament de l'alcalde Miguel Comino i cant dels Segadors.
Després començarà la festa popular, ball, sessió de DJ i festa de l'escuma per acabar la nit més curta de l'any.
A 12:15 hi haurà concert amb l'orquestra de versions La Banda del Coche Rojo, seguida de sessió de DJ fins a les 4 de la matinada. El fi de festa serà la festa de l'escuma, tot plegat aquesta nit a la plaça Narcís Lunés.
I allò que no pot faltar en aquesta revetlla de Sant Joan són les coques i la pirotècnia.
Aquest matí hem parlat amb la pastisseria Muñoz i amb la botiga de petards en Patufet per saber com anaven les vendes. Sembla que els clàssics no fallen, coques de llardons, de crema i de pinyons. En canvi, pel que fa a la pirotècnia, enguany la població vicentina opta més per la llum i la pirotècnia infantil. Sentim Mercè Muñoz, de la pastisseria Muñoz, i Danae Mora, de petards en Patufet.
Com van les vendes de Sant Joan?
Bueno, però tot comencem ara i esperem que vagi molt bé. La previsió, són diades que sempre funcionen. Bueno, esperem que sí.
Aquests dies ja heu venut alguna coca?
El dia abans sempre se'n ven alguna perquè hi ha gent que ja se l'emporta, però el dia fort és d'avui.
I quin tipus de coques teniu?
Les típiques són les que més es venen, que són les de brioix, de crema, pinyó, fruita i pinyó. Després aquí hi ha les de llardons, que també són molt típiques, són les de pasta de fulla, en cabell d'àngel o crema.
I treballeu que les vendes es concentrin al llarg del dia, més a la tarda?
Com que és un dia laborable, és molt variable. Tant hi ha gent al dematí perquè al migdia potser ja plega i ja marxen, hi ha gent que a la tarda perquè treballa i fins a la tarda no vindran. Sí, està una miqueta repartit el seu dia laborable.
A com van les vendes de petards de cara a la revetlla?
Bastant animadeta, la gent té ganes de la festa, de celebrar, d'ajuntar-se en família. Esperem que aquesta tarda la gent s'animi una miqueta més. Estem contents i tot va bé.
Els dies previs ja hi ha hagut compra de petards, oi?
Sí, sí, però bueno, ha anat fluint a poc a poc, no ha sigut tampoc. Ha anat a poc a poc i bueno, ara portem 3 dies que sí que la cosa ja es va animant. Uh-huh. Però sí, des que vam obrir, pues, bueno, la gent està interessada.
Des de quan obriu per preparar, diguem, la campanya de la revetlla?
A principi de juny. Ja comencem a obrir local i ja perquè la gent ja sàpiga doncs, que s'apropa la revetlla i que ja estem aquí.
A nivell de vendes és una mica similar al d'altres anys o noteu que ha millorat?
Jo crec que ha millorat. Sí que el tipus de producte ha variat també. És més per la canalla i, bueno, més fons, més llum que altres anys, però, bueno, sí que la gent està, econòmicament està més animada, és el que dic, no? Crec que té ganes de festa, de celebrar, i és una bona oportunitat i ho notem així.
Hi ha algun dels productes que oferiu amb més èxit aquest any?
Aquest any fons, bueno, i tema infantil, no? La canalla és el que s'emporta sempre a la palma, no? Vull dir, bombetes i molta font. Aquest any sí que molta font. Pel tema d'incendis i això, la gent està conscienciada i, bueno, i no agafen coses que peti o tema sensibilitat i tot això, doncs sí que notem això, que és la llum. La llum que guanya a partir de tot això. Ràdio Sant Vicenç.
Ja s'ha convertit en una tradició de Sant Joan. El Club Amatent organitza una revetlla amb els jocs de taula. Com a protagonista es torna la nit més curta, més llarga de jocs.
Hi haurà un torneig del joc Blitz Bowl, jocs de rol, sopar de germanor i una activitat de geocaching. Les persones participants entraran en el sorteig de lots de jocs infantils i per adults. Tot plegat a partir de les 6 de la tarda i fins a les 6 de la matinada a l'Espai Jove La Capella.
Entre petards i coques també podreu fer front a les altes temperatures amb un bany a la piscina municipal La Blava. L'equipament obre al públic general des d'avui mateix.
Després de les jornades de portes obertes del cap de setmana passat, La Blava engega avui la temporada de bany, que s'allargarà fins al 4 de setembre. Per tenir l'equipament a punt, durant l'any s'han fet millores a la piscina. La principal, comptar amb un vestuari 100% accessible, una reivindicació històrica de Discap. Xavi Gómez és el regidor d'Esports.
És important l'eliminació d'aforaments i de limitacions en quant als horaris en què ens havia imposat la pandèmia per complir amb les mesures sanitàries. Hi ha hagut unes millores en l'equipament. Estem treballant, en primer lloc, per mantenir totes aquelles mesures d'accessibilitat que en altres temporades hem anat treballant. La novetat principal d'enguany serà la instal·lació d'uns vestidors accessibles, uns vestidors que en els darrers anys han sigut una demanda per part de l'associació Adiscap.
La Blava s'obrirà en els horaris habituals de dilluns a divendres d'11 a 8 i els caps de setmana de 10 a 8. Al web piscinesestiu.cat/la Blava podreu comprar les entrades i els abonaments. Per arribar a la piscina municipal de Sant Antoni la Blava es pot fer servir el Sambibús, en concret la línia SB-3. El bus urbà circularà els diumenges i festius de juny i juliol amb el mateix horari que els dissabtes per facilitar l'arribada a la piscina. Ràdio Sant Vicenç. El mirabolà, una pruna típicament vicentina, serà el protagonista del mercat de pagès d'aquest dissabte. Es tracta d'un dels productes estrella de l'horta vicentina i l'activitat del dissabte vol promoure que la ciutadania la conegui i la tasti. Joan Martínez és tècnic municipal d'Agricultura.
El mirabolà és un tipus de pruna que és de sabor dolç i de textura molt agradable. L'arbre que la fa és del gènere prunus, com els cirerers, els ametllers, els albercocs o els presseguers, i es troba a molts camps a l'espai agrari vicentí. Per què? Doncs perquè al llarg del temps la pagesia local s'ha esforçat a conservar-los i mantenir viu aquest producte, taca per la seva qualitat i singularitat. Per promocionar aquest producte i donar-lo encara més a conèixer entre la població i també per veure quines són les seves possibilitats des d'un punt de vista gastronòmic. A més de fer un tast de la fruita fresca, tal qual, doncs mirarem de fer algun elaborat. I en aquest cas, el que està previst de fer, d'una banda, doncs és un tipus de còctel que es fan en base a aquesta fruita, al mirabolà, i també oferirem doncs a alguns vermuts amenitzats amb música, ambiental, en els quals també intervindrà el mirabolà.
La demostració culinària anirà a càrrec de la xef Cristina Roig, que prepararà còctels amb aquesta fruita.
És una activitat gratuïta, oberta a tothom. A càrrec, diguéssim, de l'elaboració d'aquests còctels hi ha la Cristina Roig, una gastrònoma i cuinera d'aquí de la zona, i vaja, ella s'encarregarà una miqueta de portar la direcció des d'un punt de vista gastronòmic d'aquesta activitat.
El vermut del Mirabolà començarà a 11:45 dissabte al Mercat de Pagès, a la plaça Narcís Lunes.
Per cert, que ara fa un moment us explicàvem l'esdeveniment que cada any organitza el Club Amatent, la nit més curta, més llarga de jocs, serà dissabte, que no havíem especificat el dia. Serà aquest dissabte de 6 de la tarda a 6 del matí a la capella, com és habitual. Ràdio Sant Vicenç. El concert de dissabte de l'Estiu de Cultura es dedicarà aquesta setmana al swing.
El grup The Hot Swing Machine repassarà les cançons més populars d'aquesta modalitat de jazz i també dels clàssics de la música americana dissabte a partir de les 10 a la plaça de la Vila.
I als cinemes La Bailet demà s'estrena Elvis.
Quiero ser su manager, señor Presley. ¿Listo para despegar?
Estoy lista. Quiero despegar.
Mañana toda América hablará de Elvis Presley.
Señor Presley, procure no moverse tanto durante las tomas.
Si no me muevo, no puedo cantar.
El film explora la vida i la música d'Elvis Presley, interpretat per Aaron Butler. Per la seva part, Tom Hanks encarna l'enigmàtic mànager del rei del rock and roll. La intensa i complicada relació entre els dos serveix per repassar més de 20 anys de carrera de Presley, des de l'ascens a la fama, els anys de màxima popularitat de la pelvis més famosa del món i el context de la revolució cultural i pèrdua de la innocència dels Estats Units.
La comèdia espanyola Llenos de Gràcia també s'estrena demà.
Es la hermana Marina, será vuestra profesora de verano.
Me gustaría que empezáramos presentándonos.
La mayoría de los alumnos están internos entre semana durante el curso, pero algunos viven aquí todo el año.
Por favor, apagad eso, ¿eh? ¿Y qué va a hacer? ¿Castigarnos un verano?
No quiero asustarla, pero ninguna profesora de verano ha repetido.
¡Corre, corre!
Carmen Machi interpreta la germana Marina, una monja que envien a El Parral a principis dels anys 90, un orfenat que està a punt de tancar-se. La personalitat de Marina va quallant entre els nens que, tot i les malifetes, acaben estimant-la molt. Crearan un equip de futbol que els marcarà per sempre.
Vamos a montar un equipo de futbol.
Hagan favor de tirar esa cosa y váyase.
Queda inaugurada la nueva etapa del Parral Club de Fútbol.
Més enllà de les dues estrenes, a la cartellera dels cinemes La Bailet aquest cap de setmana podeu veure
Top Gun, Maverick, Los Tipos Malos i Jurassic World Dominion.
Sant Vicenç al dia.
Amb les propostes del cinema arribem al final d'aquest Sant Vicenç al dia, d'un cap d'abans d'un cap de setmana llarg marcat per la revetlla. Passeu molt bona revetlla. Nosaltres tornem dilluns. Gaudiu de la revetlla i del cap de setmana. Que vagi bé.